Les teranyines podran portar a port les tonyines pescades accidentalment. Avui les embarcacions de peix blau comencen una nova temporada de veda, un període que coincideix amb l'anunci de la Generalitat que obre les portes a la captura i venda de les tonyines que s'enredin accidentalment a les xarxes. Era una llarga reivindicació del sector que no vol celebrar-ho sense conèixer tots els detalls. L'Escala tanca el mes de novembre amb 316 aturats, 5 persones menys a les llistes de l'atur que el mes anterior. Aquest descens trenca la tendència a l'alça dels 4 mesos anteriors, quan el municipi havia patit una pujada de 5 persones aturades. La quarta edició de les Muses arrenca sota l'eix temàtic de la bellesa. La mostra d'art contemporani s'ha inaugurat aquest dijous al vespre a l'Alfolí de la Sal a través d'una sessió de vinil, pintura en directe i una degustació. La quarta edició de la trobada, que s'allargarà fins diumenge, compta amb la participació d'una quarantena d'artistes i una quinzena d'espais expositius, sota el pretext de la bellesa. I el Casal del Jubilat organitza el pròxim dilluns 8 de desembre a 6:15 una nova edició del Playback. Serà una vetllada amb 22 actuacions on els participants interpretaran cançons de diferents gèneres musicals. I en esports, el Futbol Club L'Escala afronta l'últim desplaçament de l'any a Vilassar de Mar. L'últim desplaçament serà demà dissabte al camp del Vilassar. Els de David Gorilló afronten el 7è desplaçament amb ganes de continuar consolidant la segona posició i qui sap si assaltar el campionat en cas que el Badalona punxés. A L'Escala es disputarà també la primera edició del torneig de futbol base en Xova Cup. I el temps, cap de setmana llarg, amb molta bonança meteorològica. Avui encara alguna bufada de tramuntana, però la resta de dies molta calma a mar. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 5 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de les reemissions de l'informatiu. Res més. Nosaltres hi tornem dimarts. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on ens embarcarem amb el vaixell d'Open Arms. Després parlarem de la Sala, anant fins a la Costa Brava, i acabarem el nostre programa d'avui, com ho fem habitualment els divendres, fent un repàs d'actes i d'activitats que hi haurà arreu del nostre territori durant aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Ja sol passar cada any per aquesta època, el port de Tarragona acull el vaixell d'Open Arms. Avui és el primer dia que hi és, ha obert les seves portes a les 4 de la tarda. En volem parlar amb la responsable d'educació d'Open Arms, Àngeles Schager. Molt bona tarda, Àngeles.
Molt bona tarda, què tal?
Tercer cop que torneu a Tarragona, però segon cop en un any.
Sí. De fet, és la tercera vegada que venim per aquestes dates, però sí.
L'objectiu de tot això és una miqueta conscienciar la població, no?
Sí, sensibilitzar la població i poder treballar amb els centres escolars. De fet, pels dematins estem fent xerrades concertades directament des de l'Ajuntament amb els centres escolars i per la tarda estem oberts a la ciutadania, o sigui que qualsevol pot venir a visitar-nos.
Uh-huh. Entenem, per tant, que els centres escolars visiten el vaixell, no aneu vosaltres a les aules, sinó que són els infants que venen al vaixell i podeu ensenyar una miqueta com funcioneu i la tasca que feu.
Tal qual. Venen aquí i aleshores fem la mateixa feina que fem a les escoles, però dintre del vaixell, perquè aleshores poden veure doncs, bueno, l'espai i palpar una mica quin és l'ambient que nosaltres vivim aquí a bord.
Mm-hmm. Què veuen les persones que visiten aquest vaixell? Per si hi ha algú que no ha vingut mai, què s'hi trobarà?
Pues, bueno, es trobarà una miqueta d'exposició sobre la feina que hem fet en aquests anys i després aquest any com a cosa nova hem posat tots els tractats i convenis internacionals en quant a la protecció de persones que estan pues, migrant en situació de refugi o d'asil i tots els convenis internacionals que parlen del tema de la protecció de les persones en les rutes marítimes, en el mar.
Mm-hmm. Enguany vosaltres ja heu denunciat que s'han perdut, encara no hem acabat el 2025, més de 1.000 vides al Mediterrani.
Sí, moltes més vides s'han perdut i moltes més que no tenim notícia, que no tenim constància, perquè com sabreu, doncs aquestes rutes són rutes irregulars, no se saben el número d'embarcacions que surten al dia ni el número de passatge que caiga a bord de cada embarcació, amb la qual són xifres aproximades de persones que s'han trobat i han portat a terra, però les xifres es disparen molt més.
Per la gent que no ho conegui, expliquem una miqueta com funcioneu vosaltres quan us avisen o quan veieu una embarcació d'aquest tipus a la deriva, el que feu, a part d'anar amb el vaixell que es pot anar que es pot visitar aquests dies a Tarragona, és anar amb les vostres llanxes des del vaixell a rescatar aquestes persones.
Sí, tal qual. De fet, no només nosaltres rebem aquests avisos, sinó totes les embarcacions que estan a la vora d'aquesta barca que es troba en perill, i aleshores quan s'envia un Mayday s'envia totes les embarcacions de la zona i el que sigui més a prop té l'obligació d'anar a protegir a les persones, els nàufrags que quedin d'aquesta embarcació. I bueno, pues nosaltres en els últims anys, a més funcionem coordinats amb altres entitats, amb tota la flota civil, que treballa a la zona, que dos d'ells tenen avionetes i després hi ha un telèfon que és l'organització Alarfon, que rep també avisos d'embarcacions que es troben en situació de perill. I com deia, doncs, qualsevol embarcació que estigui a la vora té l'obligació de no fer-ho, cosa que no s'està complint.
Això t'anava a dir, en la majoria d'ocasions vosaltres heu denunciat més d'una vegada que això no es compleix.
Sí, no es compleix ni per part dels països, dels estats membres europeus, ni es compleix per part de molts vaixells que passen per la zona, principalment mercants, que no fan aquesta tasca de protecció de les persones i ho haurien de fer.
Vosaltres actueu sobretot al Mediterrani central. Per situar-nos una miqueta, explica'ns on és.
És la zona que queda per sota de Malta i d'Itàlia. És aquesta zona SAR, en aigües internacionals, és on treballem nosaltres, i són les rutes que surten principalment de Tunísia.
Mm-hmm. I de Líbia i de Tunísia, no? Són les principals rutes?
Sí.
D'on provenen les persones normalment que rescateu? O sigui, les embarcacions surten de Líbia i de Tunísia, però aquestes persones no vol dir que siguin de Líbia i de Tunísia, i més tenint en compte que hi ha persones que per arribar a l'embarcació primer fan milers i milers de quilòmetres.
Sí, de fet, són persones que surten de molts països de tota la banya d'Àfrica, però també de països d'Àsia, de l'Orient Mitjà. I aleshores són persones que estan fugint per situacions molt diferents. Però aquí el que deixem clar durant les xerrades és que són situacions que no han provocat aquestes persones, però que no troben doncs, una altra sortida que ficar-se doncs, en aquestes embarcacions precàries, i són viatges que no han començat tampoc el dia que es fiquen a les embarcacions, sinó que poden suposar que són mesos o anys abans de poder arribar a la costa i ficar-se en una barca.
Mm-hmm. Ara ho comentava, són persones que surten de situacions que elles mateixes no han provocat. Quines serien les principals situacions? Entenc que situacions d'extrema pobresa, però també hi ha situacions de guerra.
Sí, situacions bèl·liques, després pues, el canvi climàtic, l'emergència climàtica, després de diverses violències per temes econòmics, per temes de persecució política o religiosa, en el cas de les dones el maltractament, la mutilació genital. O sigui, els temes són molt diversos. Ara mateix principalment són els conflictes armats i l'emergència climàtica, però ens hem trobat persones que fugen per motius, això, variopintos, molt diferents.
També comentaves que les embarcacions en la majoria d'ocasions són rudimentàries i aquestes persones a vegades han pagat molts diners per poder-les agafar.
Sí, de fet, pagant milers d'euros. Aquí, en aquest vaixell, ens van arribar a dir que un noi que venia del Camerun que havia arribat a pagar fins a 20.000 euros. No vol dir que tingui els 20.000 euros, sinó que ha hipotecat la seva família a diverses generacions, segurament, amb la qual té una deuta que serà infinita amb una màfia, i aquesta persona es passarà la vida treballant per pagar aquesta deuta, si no, la seva família corre el risc de que la mati directament.
Què és el que busquen a sortir d'aquestes situacions, però a quins són els destins on van o on volen arribar?
La gent el que vol és sobreviure, principalment, i buscar oportunitats i tenir oportunitats per poder donar-li una vida millor a la seva família. El destí no és el país on arriben, principalment, són països depèn d'on hagin sortit, moltes vegades volen anar a Anglaterra o a Bèlgica o a França, però si agafen aquesta ruta, acaben arribant a Itàlia, si tenen la sort de que algú es rescati, si no, en molts casos, ho pagaran durant el camí. I de vegades són persones que més tenen família a altres països, no sé, com pot ser el cas d'Alemanya, i volen trobar-se amb la seva família, en molts casos.
En aquest sentit, vosaltres també heu denunciat en alguna ocasió que després d'algun rescat heu tingut problemes per poder desembarcar en aquestes persones en algun port segur.
Sí, de fet, cada vegada s'han posat traves administratives més grans. En els últims anys, a més, hem vist com a Europa li paga a tercers països perquè s'externalitzi una frontera i es tanquin aquestes fronteres o aquests ports de sortida. I això significa que cada vegada que es tanca una ruta que més o menys tenia un flux migratori regular, s'acaba obrint una ruta cada vegada més perillosa. Amb la qual la solució no és tancar o blindar les fronteres, sinó que la solució seria, si fóssim una mica intel·ligents, a nivell econòmic ens interessaria que vinguessin persones joves que es formessin, que treballessin, que portessin a l'economia, i aquests diners haurien d'estar enfocats en fer aquesta part de l'acollida d'una manera més digna. Tancar fronteres no té cap sentit. O sigui, és signar sentències de mort directament.
En aquest sentit, hauríem de gestionar tot això millor, l'arribada de nouvinguts?
Sí, i tant. De fet, ho vam fer molt bé en el cas d'Ucraïna, quan va començar Ucraïna, però no ho hem fet bé en altres casos, en casos de persones que venen, com deia, de tota la banya d'Àfrica o de països de l'Àsia. Aquí no ho hem fet bé, no ens interessen. Aleshores tenim unes polítiques molt cíniques, molt terribles i completament partidistes, i ens interessen unes persones i les altres deixem que es morin directament en aquestes rutes migratòries.
Per què creieu que hi ha aquesta diferència?
Per un tema d'aporofòbia i de racisme. Per exemple, aquí al port de Tarragona és molt curiós perquè tenim la mar aquí al costat dels Tinglados i estem envoltats de iots gegants
i
que són de persones de fora, principalment, i aquest tipus de migració no ens molesta, quan aquí sí que hauríem de mirar una mica d'on han sortit els diners d'aquestes persones, per què aquestes persones arriben a la ciutat i fan que els preus de tot pugin. Inclús venen aquí, es poden comprar pisos d'un milió, dos milions d'euros, i aleshores el que fan és encarir el tema de l'habitatge, que hauria de ser algo per tothom, I bueno, aquest tipus de migrant no ens molesta. Ens molesta la persona vulnerable, pobra, o que creiem que això, que és més diferent a nosaltres pel fet de ser d'una altra ètnia o no tenir el mateix poder adquisitiu. Tenim un continent molt racista i aporofòbic.
Com definiríeu aquest any, referent a les vostres tasques, a la feina que desenvolupeu, aquest any 2025, que queda un mes, una miqueta més d'un mes perquè acabi?
Com el definiríem? A nivell mundial?
Sí.
Jo, caída en picado dels drets humans, diria, amb el tema del genocidi a la Franja de Gaza. Hem vist com estem amb quotes de violència mai vistes en el món. Hi ha molts conflictes actius i la violència ha anat increixent. Hem vist com s'han vulnerat tots els convenis i tractats internacionals, totes les lleis possibles en el tema de la protecció de persones o dels drets de les persones. I clar, estem en aquesta situació de violència tan gran que se'ns passen per alt moltes coses. I la violència també pot ser verbal en el nostre dia a dia, amb la qual hem de tallar també amb les microviolències perquè després normalitzem la barbàrie.
En aquest sentit, això et volia preguntar, com veieu l'actual situació a Gaza? Vosaltres hi heu tingut molta relació, ho heu denunciat en diverses ocasions. Ara, actualment, com veieu aquesta situació després d'aquest tractat de pau, si se'l pot anomenar així?
Bueno, és que no hi ha cap tractat de pau. De fet, no hi ha cap país que s'hagi plantat realment per fer un bloqueig a l'estat genocida d'Israel. Cap país ho ha fet. Els nostres ports continuen entrant vaixells que carreguen armament. O sigui, per la porta de davant estem criticant el genocidi, per la porta de darrere ens estem lucrant i estem col·laborant amb aquest genocidi. S'hauria de bloquejar completament qualsevol tracte amb aquest estat. Són uns assassins. El que està fent Israel és que sí que té nom. Anava a dir que no té nom, però no, sí té nom. Són uns assassins i han passat per sobre de qualsevol dret bàsic de les persones i no ho estem parant. O sigui, jo que no n'hago cruces, diria la meva àvia, no m'ho puc creure. No puc creure que això estigui passant. És una... un malson retransmès 24 hores pels propis agredits i no es fa res. L'altre dia, de fet, mira, vaig anar a la presentació de la pel·lícula de La veu de la Jin.
Sí.
Vaig sortir amb un atac d'ansietat. O sigui, no t'ho pots creure que això estigui passant. Sembla ja com una pel·lícula i està passant cada dia. I no fem res i la població surt al carrer però no se'ns escolta. Aleshores, aquí els mandataris que tenim s'han de posar les piles, això s'ha de parar ja. No quedarà ningú. Han arrasat amb absolutament tot. Ja et dic, jo aquest any jo el batejaria com el fin de los derechos humanos. Hem de començar de zero.
Entenc per les teves paraules que poques esperances, que la situació millori.
Cap. Jo, en el meu cas, cap esperança amb el tema del genocidi del poble palestí. Cap esperança, però per culpa dels nostres polítics, perquè ningú està fent res. Aleshores, pues bueno, el futur és descorazonador, absolutament.
Per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, fins quan es podrà visitar aquesta embarcació aquí a Tarragona i després quin és el vostre futur pròxim?
Mira, l'embarcació es podrà visitar fins al diumenge. De fet, portes obertes per la ciutadania tenim per la tarda de 4 a 6 i el cap de setmana, dissabte i diumenge, farem de 10 a 2 i de 4 a 6 les portes obertes. El nostre futur, pues, diria que incierto. De fet, no sabem si de moment ens quedarem uns dies més aquí al port de Tarragona o ja marxarem cap a Barcelona, que és on tenim la Marre, i després l'Astral havia de sortir de missió, però se'ns han espatllat dues màquines, tenim dos vaixells que són molt vellets i que cada vegada que sortim pues, tenim algun problema. I bueno, l'activitat que continua i que no ha parat en tot l'any és el tema educatiu i després el projecte que tenim al Senegal, que és el projecte Origen. Són les dues activitats que tenim permanentment funcionant. I després, pues, bueno, cada cop que podem sortim de missió.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns a aquesta tarda i ja ho sabeu, tothom qui vulgui pot anar al port de Tarragona i visitar aquest vaixell.
Pues moltes gràcies per convidar-nos una vegada més i us esperem aquí, al vaixell.
Arran de Mar és un programa molt salat, ja ho sabeu, però avui encara ho serà més perquè ens n'anem a la Mar d'Amunt per descobrir un producte únic, la sal Tafoni. Sergi.
Sí, Marina, i ho farem acompanyats del que podríem anomenar o podríem dir, no sé si el convidat estarà d'acord, ja m'ho dirà després, no avancem aconteixements, però jo l'he batejat com un pagès de la sal. Ell és en Lluís Regincós, és enginyer tècnic agrícola, a part d'això fa molts anys que ens coneixem perquè és observador meteorològic, és a dir, és del gremi. Bona tarda, Lluís.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Aviam, a mi em sobta que tota la vida mirant els núvols, ara et proposis anar a collir sal. Com ve això?
Bueno, doncs mira, a veure, això que deies del pagès, jo diria més intermediari. O sigui, jo el que faig és, soc un intermediari entre la naturalesa i el fruit que ens dona, que en aquest cas és la sal, i les cuines dels restaurants. Jo faig d'intermediari més que això, tot i que, òbviament, amb els meus estudis també em podries dir pagès, que estic encantat, i per tant doncs seria una altra definició. Doncs mira, això ve de que, sí, com tu dius, i ens coneixem fa molt de temps per al tema de l'observació del cel i dels núvols, però això és un altre camí, no? Jo sóc gironí, i bueno, he tingut la sort que tota la vida he anat a llançar, ja els avis hi tenien casa, i bueno, doncs sempre des de petit he corregut per totes aquelles roques i per tot aquell tros de litoral, no? Bàsicament entre Colera, Llançà, Port de la Selva, totes aquestes zones. Bé, això se'n diu la Mar d'Amunt, perquè ens n'entenguem, i té tres característiques molt especials que t'explicaré, no? Una, la salinitat. Si t'has banyat alguna vegada per aquella zona d'allà, quan surts de l'aigua, si et llepes una mica doncs la pell, veus que té un contingut de sal bastant elevat. No vull dir que, per exemple, la zona del Baix Empordà o la Selva, el mar òbviament és salat, però no tant. Té un contingut de salinitat la Mar d'Amunt, sigui per les corrents del Golf de Lleó, sigui pels vents, la tramuntana, però té un contingut de sal més elevat. Una altra característica és les roques, val? Hi ha un tipus de roques que se'n diuen esquistos, que tenen composats per feldespats, mica i quars, bàsicament, i també pissars i tal, però aquestes roques tenen una característica, i és que amb l'erosió del vent, que les condicions meteorològiques seria la tercera característica d'aquí de la Mar d'Amunt, el vent, amb els anys, fa que aquestes roques erosionin, i hi ha uns petits forats, que no en direm més forats, sinó que on també tafonis, i d'aquí ve aquest nom de la sal, no? Aquests forats, que també se'n diuen morfològicament alveols, val, d'aquests enquistos, doncs també se'n diuen tafonis. Són, com et dic, els que s'ha format per l'erosió. Aquests tafonis, que ve del verb tafonare, que és un mot cors, italià, no? Cors, que vol dir tafonare, vol dir perforar, i en definitiva, doncs això no això, Sergi, perforacions de la roca. Exacte. Per tant, serien perforacions de la roca que produeix doncs l'erosió fruit de les característiques meteorològiques que són molt adverses, com tu saps perfectament allà dalt, no? Aquests forats, bueno, no en diguem més, diguem tafonis.
Tafonis.
Vale? Aquests tafonis, doncs, què els hi passa? Doncs que després d'un bon temporal, com hi ha allà dalt, doncs aquesta zona de l'Alt Empordà, de la Mar d'Amunt, doncs queden plens d'aigua de mar. Què passa llavors? Que entre el sol i la tramuntana aquesta aigua s'evapora i et queden uns cristalls de sal. Val? Sal salvatge, sal natural, 100%, que bàsicament es formen entre el maig i el setembre.
Això és bàsicament perquè és l'època on hi ha més evaporació?
Sí, correcte, i perquè el sol és quan pica més, com tu saps perfectament, com a observador meteorològic i bon professional que ets. També depèn molt de les pluges, és a dir, podem tenir un setembre molt càlid i, per tant, pots encara trobar aquesta sal, la formació d'aquesta sal, o pots tenir un setembre molt plujós i llavors aquesta sal no es forma. És a dir, jo sempre dic que va des del maig, per dir-ho així, maig-juny sobretot, fins a setembre-octubre, però sobretot setembre, depèn de la meteorologia, òbviament. Si és plujós, no n'hi haurà.
Quina particularitat té aquesta sal, Lluís de Lagas, que puguem trobar, per exemple, en unes salines?
Mira, aquesta sal té una particularitat molt especial, i és que està formada, està fabricada, digue-li com vulguis, en aquesta roca que et dic, que no deixa de ser un mineral, que, com et deia, està composada bàsicament per feldespat, mica, quars, pissarra, tot això. És un mineral, i com la sal, que és un altre mineral, també agafa el formar-se, perquè ho he fet analitzar, i el formar-se, el fabricar-se, agafa aquests minerals de la pròpia roca, que jo diria que aquí és el quid de la qüestió, no? I al fer-la analitzar vaig veure que tenia un contingut de potassi i de magnesi una mica més elevadet, perquè jo intueixo que és perquè el formar-se del mineral, que és aquest esquistus, aquestes roques, doncs es tira dels minerals. I per contra té un contingut de sodi una mica més baixet. Per tant, jo tot això ho atribueixo a que es forma en aquesta roca, que ja et dic, no deixa de ser un mineral. Per tant, aquí és la característica que agafa i la particularitat o singularitat d'aquesta sal, no?
Has dit l'època que l'anaves a buscar, però explica'm una miqueta aquest procés d'anar-ho a buscar. Fins on has d'anar, o sigui, com hi has d'accedir-hi, i també com la culls.
Vale, mira, t'explico. Jo, com et deia, estic a la zona de Llançà, bàsicament, però tot aquell tros de litoral és el que jo em conec i em recorro, que seria entre Colera, doncs, Llançà, Port de la Selva. Tot aquest tall de la tros de la mar damunt té una sèrie d'illots que són els que jo vaig. Com hi accedeixo? Doncs mira, hi ha dues maneres d'accedir. Si la mar m'ho permet, hi vaig amb caiac. Val? Jo tinc un caiac allà, en una de les platges, ancorat amb una cadena, i el tinc tot l'any allà, i si aquest període de temps que et dic, si la mar ho permet, surto amb el caiac i vaig en aquests illots. Si no ho permet, hi vaig nedant. És a dir, jo tinc tota una sèrie d'illots en els quals he observat que aquesta sal s'hi forma i, si no és, ja et dic, per mitjà del caiac, doncs hi vaig nedant. No s'hi pot anar a peu, això és el que està clar. Tampoc estan a quilòmetres, però vull dir que has de fer una bona nedada.
Ha de fer bona mar, per anar-hi.
Sí, ha de fer bona mar, però sempre és bo fer una bona nedada o anar amb el caiac, no? Uh-huh. I, per tant, hi accedeixo així. Com la recullo? Bé, doncs, d'una forma que simplement respecto moltíssim el que és la roca, és a dir, ni la toco. La recullo amb una espàtula, és a dir, recull totalment manual, de forma manual, amb una espàtula, com et dic, i sense rascar mai, en cap moment, la roca. Simplement recullo tota aquesta flor de sal, d'aquests tafonis una mica més grossets que puc trobar, i en allà, un cop formada, doncs la recullo amb l'espàtula. Què faig, llavors? Bueno, porto uns recipients, me l'emporto, i un cop a casa l'asseco. Per què? Doncs, bueno, perquè, clar, òbviament la treus molla, no? Llavors l'asseco durant un dia o dos al sol, i un cop seca, que hi ha els cristalls ja ben formats, que semblen com petits diamants, la veritat és que té un brillo espectacular, llavors el que faig és treure-li les impureses. Amb una lupa i una llum, doncs trec les impureses. Quines impureses? Doncs mira, bàsicament trossos d'alga, que el vent pot portar, i que en trobo, I també una curiositat, que després te l'ensenyaré, no la podem mostrar per aquí, però te l'ensenyaré en foto, mosquits. Trobo mosquits, inclús alguna formiga he trobat, i és que és molt curiós, cristal·litzats. Saps com l'àmbar? Doncs igual. Es troben cristal·litzats a la sal, i llavors, bueno, doncs bàsicament faig una neteja de la possible, d'aquests possibles, doncs que hi puguin haver-hi, no?
Un dubte, Lluís, aviam, no sé si és una mica escatològic, permet-me. Les roques són punt de trobada de gavines, de corcs marins, de diferents aus marines, no? També et pots trobar que, jo què sé, les aus facin les seves coses a la roca, o sigui, suposo que has d'anar al tanto, no?, també,
sí,
en aquest aspecte.
Sí, clar, jo ja tinc tota una sèrie d'illots, com et dic, en els quals, doncs, primer el que faig és observar, i també sé més o menys els que les aus, perquè jo porto un temps i anant aquí, sé les que les aus hi van o no. Llavors, el primer que faig és observar aquests tafonis i allà on te trobo doncs, aquesta sal purineta, doncs és un tabaig. Tot i així, a vegades tinc algun observador, algun corb marí d'aquests que m'està observant, alguna gavina que, saps, deu pensar què fa aquest aquí, però sempre sol anar doncs, en llocs d'aquests illots on no hi ha cap d'aquests animals.
Clar, tornem al concepte de pagès. No et diré els quilos de raves i cols i peres que agafes, però sí que posa'm una xifra, per exemple, de quan productiva pot ser, entre cometes, una collita, una temporada de saltafoni.
Bé, com et deia, jo això va molt en funció de la meteorologia, que tu coneixes molt bé, no? Més que ningú d'aquesta zona. Una bona temporada, doncs igual puc recollir 3-4 quilos, no més. Però, per exemple, et diré que aquesta, d'aquest estiu del 2025, vaig començar amb un maig molt fluix, el juny em vaig recollir, però el juliol va ser un desastre.
Va ploure molt, no?
Va ploure, i a més, clar, li has de donar un temps de formació a aquesta sal. Uh-huh. Per tant, si al cap de 4 o 5 dies, que és quan aniries a recollir, et plou, doncs te la dissol i ja no hi ha sal, que és el que em va passar el juliol. Va ploure 3 o 4 vegades, que tu saps molt bé, i em va tirar tota la collita, per dir-ho així, a terra perquè la va dissoldre. A l'agost sí que em vaig recollir, no massa, però sí, i al setembre ja no. A partir de l'octubre res, i ara ja no n'hi ha. Bueno, la temporada és molt curta, i a més hi ha una altra cosa, s'hi ha d'anar. O sigui, clar, jo no hi vaig cada dia, i per tant, quan hi vaig, en trobo't o no en trobo't. Si en trobo, fantàstic, i si no, doncs mira, faig esport, vaig amb el caia, com faig un bon bany, i cap a casa. Per tant, la collita és molt, molt petita, molt petita.
Anem a la cara B. Fins ara ja, la cosa és molt maca, és anar amb el caiac, anar a fer-te un banyet, sí. Anar a recollir la sal, etc.
Sí, sí, sí.
La cara B, abans ja m'has dit que tenia un procés de purificació, si el podem dir així, però on la fas anar, aquesta sal? O sigui, quina... A partir de que la culls, a partir de que fas tot el procés, cap on va parar?
Mira, aquesta sal, jo ja et dic que em vaig al final doncs, plantejar, perquè al principi la recollia, la tenia a casa, amb els amics doncs, la gaudíem i tal, i al final em vaig, proposar doncs, fer la comercialització, i el que vaig fer és buscar uns pots de ceràmica petits que em fa un ceramista de Breda, que és l'Antoni Major, i que són com uns petits gots de xupito de ceràmica, i a partir d'aquí això és el que jo comercialitzo, no? Són petits pots de 30 grams, però a part d'això, i per mitjà doncs, de l'Insta, doncs, de l'Instagram, doncs, diversos restaurants, cuiners i tal, s'han posat en contacte amb mi, i per tant aquesta sal... també arriba a diversos restaurants d'aquí de la comarca. El que faig és això, bàsicament, quan es posen en contacte amb mi, doncs els explico i veiem si encaixa amb el xef, doncs amb la cuina, i els plats que fan, i és així com l'anem distribuint. Molt poca distribució i petita escala, és a dir, ja et dic, els pots són limitats, la sala és molt limitada, i per tant això no és un gran volum, sinó que és molt menys. També et diré una cosa, és una sal molt característica d'aquesta zona de la Mar d'Amunt, perquè a partir del Baix Empordà jo no l'he trobada, i també et diré que la roca no és la mateixa, com tu saps. És molt més granítica i, per tant, no és la mateixa. I jo, bàsicament, l'altitud en aquí a la zona de la Mar d'Amunt.
Per algun particular també hi pot accedir-hi? O sigui, també us pot fer demanda?
Sí, sí, evidentment.
A través de la web o a partir d'on pot demanar?
I a la web, que està en construcció, us he de demanar disculpes perquè l'estic fent, està en construcció, i és saldatafoni.cat, o... si no, per mitjà de l'Instagram, doncs, amb un missatge directe o qualsevol cosa es posa en contacte, i llavors doncs, que ja hi ha hagut alguna persona que ho ha fet, i a partir d'aquí jo doncs, contacto amb ell i doncs, fem el que faci falta. Cap problema. Encantat.
Una curiositat, Lluís, ho havies vist a més llocs? Hem parlat que la costa catalana és una mica particular, però ho havies vist a més llocs, això? O sigui, tens notícies que, per exemple, altres llocs de la Mediterrània, Balears, etcètera... També es fa,
sí? Sí, sí. Vaig veure un reportatge que feien en un programa molt bo que havien fet, segur que el coneixeràs, que es deia Talassa.
Sí, home, i tant.
Doncs hi havia uns pescadors que a la zona de Mallorca, els Balears, anaven a recollir el sal de coco. Allà en diuen sal de coco.
Els cocons són els forats, els cocons, de la roca, sí.
Correcte, els cocons són els forats, que serien els tafonis. Els cocons d'allà són els tafonis d'aquí. Però vaig veure un reportatge molt curiós i ells, aquests pescadors jubilats, en recollien i tal, però a partir d'aquí no en tinc coneixement. I de per aquí no sé, jo no ho conec.
Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Randa Mar, a presentar-nos aquesta sal de tafoni, aquest pagès molt salat que estàs fent últimament. Et poso un repte, o sigui, ja saps que aquí a l'Escala fem la festa de la sal el mes de setembre.
I tant.
Doncs de sal a sal, aviam si et veiem per aquí també.
Ho tinc en compte i si puc no me la perdo, i més ara amb aquest tipus d'activitat. Per tant, Sergi, si tot va bé, doncs m'hi veuràs. O sigui, que encantat i gràcies per convidar-me aquí.
A reveure, que vagi molt bé.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani, de fet, trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada una de les espècies, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del mar Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el cífid de Cuvier. Arnau, molt bona tarda i gràcies una vegada més per acompanyar-nos a les Càpsules del Mar.
Molt bona tarda a vosaltres.
Primer de tot, quin seria el nom científic del cífid?
Doncs el seu nom científic seria Cypheus cavirostris.
I coneixem també, si et sembla, les seves característiques, de la seva morfologia. Com el podem identificar?
Sí, doncs aquest és un animal molt curiós i molt interessant. I és un animal que pertany a la família dels cífids. I són animals que estan adaptats a les profunditats. També aquest és el gran desconegut del Mediterrani. Molt poca gent el coneix. I poca gent coneix també que estava aquí al Garraf. Val? I és un animal que medeix entre 6 i 7 metres de longitud, és bastant gran, i té una aleta dorsal. Si havíem parlat de l'orqual, que tenia una aleta dorsal petita, doncs aquest també és una aleta dorsal molt petita comparada amb el seu cos, i també situada a la part posterior. Té una coloració més aviat clara, tot i que alguns adults poden agafar una coloració més ataronjada o ocre, tons una mica marronosos també, sobretot en les femelles. Com a curiositat, tot i ser considerats cetacis amb dents, només en tenen dues, a la part frontal de la mandíbula, i perquè aquesta reducció, doncs, el nombre de dents, aquesta reducció en el nombre de dents es deu sobretot a la seva alimentació, val? Que es basa sobretot en cefalòpodes, en aquest cas sobretot calamars, i que ingereixen per succió. Per això aquestes dents doncs, no tenen aquesta funció per alimentar-se com a tal, sinó que ells el que fan és fer una succió de l'aliment.
Coneixem també com es comporta, Marc. Quin és el seu comportament?
Doncs és un cetaci poc actiu a superfície, on mostra una natació més aviat lenta. També és un animal gran que va, diguem, quan el veiem en superfície va lent, i de forma molt excepcional pot arribar a fer algun salt. Jo personalment això no ho he vist. Aquesta poca activitat de la superfície es deu al seu comportament sota l'aigua, i és el cetaci que té el rècord de profunditat i de durada a immersió. Vale? És el cetaci que arriba a més profunditat que s'ha registrat. Fa immersions d'alimentació on poden superar els 2.000 metres de profunditat i fins a les 3 hores d'immersió per buscar aquests cefalòpodes a altes profunditats. I un cop a superfície fan una sèrie d'immersions menys profundes que solen durar uns 20 minuts, alternades amb una sèrie d'immersions superficials de pocs minuts, que seria quan els podem veure.
És més complicat veure'ls que algun altre?
Sí, jo diria que és l'animal més complicat de veure, és l'animal que hi ha menys dades i el que hem vist menys. És un animal que al fer immersions tan llargues pràcticament està molt poc temps a superfície, i si vols, ara quan et comenté una miqueta sobre, també sobre la seva distribució, doncs veuràs que és un animal que és molt desconegut.
Abans, però, comentem, ho has comentat una miqueta per sobre, el tipus d'alimentació que té, que menja cefalòpodes, bàsicament.
Sí, exacte. La seva dieta es basa sobretot en cefalòpodes de grans profunditats. Per això, doncs, és un animal que està... que va cap a aquestes profunditats per l'alimentació.
A quines zones del Mediterrani el podem trobar? On es mou?
Doncs, degut a la seva adaptació a fer immersions profundes, el temps que passa en la superfície, doncs, com hem dit, és poc, i per això, com he dit, es té molt poca informació de sobre el Mediterrani. Aquesta és una espècie que es distribueix per tot el Mediterrani i és especialment abundant a zones com el Mar d'Alboran, el Mar Ligur, el Mar Tirré o el Mar Adriàtic Sud, i les aigües gregues, sobretot en canyons submarins, que són aquestes zones d'altes profunditats. Això és en general el Mediterrani. I aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma esporàdica, com he dit, tenim molt pocs albiraments, i sobretot en aigües profundes, de més de 1.100 metres de profunditat, de mitjana, i sobretot lligades al canyó del Foix o de Sant Salvador i al canyó d'aquí de Cunit-Cubelles.
Hi ha alguna època on se'l solgui veure més? A quina època se'l podria veure?
Doncs és una espècie que és resident al Mediterrani i, per tant, es pot trobar allà tot l'any. I el Garraf, que és el projecte que, com hem dit, portem a terme des de fa 10 anys, hem pogut observar l'espècie al llarg de l'any, excepte els mesos d'hivern. Per tant, semblaria, tot això al final calen moltes dades, com he dit sempre, per poder establir patrons, no? Però semblaria que la primavera seria l'època més propícia per veure aquesta espècie.
Com tots els animals dels que hem parlat, com tots els cetacis que hem tractat, segur que, de ben segur que té alguna amenaça. Quina seria la principal amenaça per la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs la principal amenaça, sobretot, seria la contaminació acústica. Aquesta contaminació produïda per sorolls forts, no com aquells produïts, per exemple, per les proves militars navals, que poden arribar a causar lesions internes i la mort fins i tot d'alguns individus degut a la símptoma de descompressió. Aquests animals, doncs, surten ràpidament de l'aigua des de les altres profunditats i això els generarà un síndrome de descompressió, això quan surten de forma abrupta de les profunditats. Així, en estat general, el seu estat de conservació, doncs, és desconegut degut a la falta de dades. Això passa en algunes espècies, no?, que no tenim suficients dades i, per tant, no podem catalogar-lo.
És curiós, no?, perquè potser a vegades l'impacte acústic al mar no som conscients, no?, de com pot afectar
sí.
aquest tipus d'espècies.
Exacte. Al final, el mar, aquí a la Terra, no?, del sistema que s'ha donat a l'aeroport, és un soroll molt fort, el notem, però aquests sorolls també afecten al món marí. Al final, l'acústica marina és una part marina també molt important, no? Una part marina que s'està estudiant molt, l'acústica, actualment, i s'està veient, no?, aquests grans impactes que tenen moltes activitats humanes, que al final no som conscients, i s'està treballant també cap a la conservació, també amb la part acústica.
Per anar acabant, Arnau, alguna curiositat sobre el cífid de Cuvier? No sé què ens en pots dir.
Doncs sí, doncs mira, cífids de Cuvier em van veure fa poc, farà, ara no sé exactament, doncs fa poquet em van veure, també molt lluny a l'horitzó els van veure dos lloms amb aletes molt petites, amb aquesta coloració marronosa, no estàvem molt segurs si eren o no eren, ens van poder apropar i van poder confirmar. Estaven també viatjant, estaven nedant tranquil·lament en superfície, i res, va ser molt ràpid perquè van aparèixer i van tornar a desaparèixer i els van tornar a veure. Però són animals també que quan els veus també impressiona, perquè com que ets conscient de que són animals molt difícils de veure, doncs també et sents molt afortunat quan els veus.
Poques vegades es
sí.
poden veure.
La veritat,
sí. Sobretot aquesta poca estona, no?, que passen en
superfície. Sí, és això. Ells passen molta estona dins del mar i surten breument a la superfície. Llavors, justament, que surtin a superfície i que tu estiguis a prop per poder-los veure i que el mar també estigui bé per poder-los veure, doncs són moltes, no?, coincidències.
Uns factors, no?
Molts factors que no és fàcil que es donin. I quan passa, doncs, bueno, ens sentim afortunats.
Recordem per això que vosaltres us hi podeu apropar, però no sempre s'ha de fer això.
Exacte. Recordem que hi ha una llei que regula els apropaments amb cetacis. Hi ha una zona d'exclusió que és de 60 metres, que no ens hi podem apropar, a més d'aquesta distància. Nosaltres, a més, tenim un permís al Ministeri que ens permet realitzar aquesta investigació. I sempre el més important, si veiem cetacis, doncs respectar-los, gaudir del moment, no creuar la seva trajectòria i reduir velocitat, o fins i tot, depèn de quin cetaci sigui, també podem parar motor.
Doncs un cetaci més que hem descobert avui aquí en aquestes càpsules del mar de la mà de l'Arnau i de l'associació Cetàcia. Arnau, moltíssimes gràcies un cop més i ens retrobem ben aviat.
Perfecte, a vosaltres.
Moment ara de fer plans per aquest cap de setmana, de fer un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori. Comencem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, acabem el mes de novembre, darrer cap de setmana, i aquí us presentem tota la varietat d'actes per fer en el territori Costa Brava. És un cap de setmana de Sant Andreu, 28, 29, 30 de novembre, i si és Sant Andreu, a Tarruella estan de festa. És la Fira de Sant Andreu, del 28 al 30 de novembre. Un conjunt d'actes, des de parades, comerços, mercat ramader, conferències, llibres, sortida de natura, etc. Un munt d'actes per ocupar tots aquests tres dies del cap de setmana, com cada any, de la Fira de Sant Andreu. I, a part de ser Sant Andreu, el darrer cap de setmana de novembre, també cada cop agafa més regust de Nadal. I, per exemple, hi ha encesa de llums de Nadal el divendres al vespre, a Llançà i a Roses. Per tant, hi ha pobles que s'il·luminen ja per l'arribada, per donar una miqueta de caliu al Nadal. Passem a dissabte i us oferim una visita guiada al voltant de la vida secreta dels masos de Cap de Creus. Això serà Cadaqués a 10:45 del matí. A Llançà, a les 11, a 11:45 del matí, hi ha programat un taller de nusos mariners a l'espai Gastromar de Llançà, així que ja sabeu. I també dissabte, però diumenge 30, hi ha un taller al voltant del corriol camanegre, d'aquest ocell amenaçat i protegit, a l'Espai Ter, a Tarruella de Montgrí. I el dissabte, a dia 29, a les 8 del vespre, a Torroella de Fluvià, hi ha una xerrada al voltant del projecte del Fluvià Nàutic, un projecte molt controvertit. Doncs que passeu molt bon cap de setmana de final de novembre. Ens hi tornem a trobar-hi ja al mes de desembre, el dilluns. A reveure.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també ens ha preparat diferents actes. Cel!
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Espectacle teatral No solo duelen los golpes, que narra la vivència personal de l'actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano en la seva primera relació de festeig. Una relació que es va tornar violenta amb el pas dels 6 anys que va durar. Aquest monòleg unipersonal amb pinzellades d'autoficcions es connecta amb la història universal de les violències masclistes i la construcció d'estereotips que generen la desigualtat que permet exercir la violència sobre una altra persona a tots els nivells. El divendres 28 de novembre a les 8 de la tarda al Museu de Tortosa. Jornada tasta la cultura de l'Ebre, els sabors de l'oli, l'or líquid de la plana. Activitat de turisme experiencial per gaudir del conreu de l'olivera, conèixer els seus orígens, el procés i l'elaboració de l'oli d'oliva a la plana del Montsià, en concret a la vila de Santa Bàrbara. Aquest producte ha estat un dels elements més importants del municipi i ha caracteritzat en especial des del segle XVIII els canvis socials, culturals i comercials de la mateixa localitat, i així com els de les altres poblacions veïnes de l'interior del Montsià i del Baix Ebre. El dissabte 29 de novembre a les 11 del matí al Centre d'Interpretació de la Vida de Santa Bàrbara. En el marc del microobert fiquem cullerada a paraules que connecten del FES Rural, Festival de l'Economia Social i Solidària Rural, presentació del quart número de la revista cultural en paper rara, dedicat a la temàtica del joc a càrrec de Neus Barberà. El dissabte a les 3:30 de la tarda a l'estació de la Via Verda de Bot. a motiu del 25è Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència vers les Dones, representació teatral de l'obra Feminismes, l'òpera prima de la companyia Sinergia. Una onada de crits, un clam de llum i també de reivindicació. Una obra de teatre de caràcter no convencional i performativa que combina diferents disciplines artístiques a càrrec d'Aida Mayor i La Cachell. Prèviament, lectura del manifest del 25è a càrrec de la regidora Cinta García. El dissabte a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes. Jornades d'art en viu en femení escèniques, vol 1, Muses al marge. Un festival d'arts escèniques que entrega el micròfon a col·lectius, associacions i artistes individuals que posen la dona com a protagonista principal. Un espai que busca enfortir xarxes de col·laboració entre creadores i obrir un diàleg entre la pràctica, la reflexió i el públic, promovent una escena diversa, poètica i en constant transformació. Del 27 al 29 de novembre a la Sala B, Teatre d'Amposta. 16a edició de la Fira de Nadal d'Ascó, amb nombroses parades de productes i regals nadalencs, a més de tallers infantils, concerts i espectacles itinerants, entre d'altres activitats. La fira se celebra paral·lelament a la 14a mostra del Cava, que té lloc els mateixos dies, dissabte 29 i diumenge 30 de novembre, a Ascó. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Al Delta de l'Ebre anem fins a les costes del Garraf, on en Guillem també ens ha preparat una selecció dels millors actes i dels millors esdeveniments per aquest cap de setmana, Guillem.
Bé, doncs, com ja sabreu, s'acosta el Nadal i posem aquest cap de setmana al punt de mira al municipi de Canyelles, aquí al Garraf, on ja ho tenen tot a punt per donar la benvinguda al Nadal. Arriba l'esperada Fira de Santa Llúcia aquest cap de setmana, que transforma el municipi durant dos dies. L'any passat hi van passar per aquí 110.000 visitants. El castell de Canyelles, que fa unes setmanes va ser donat al municipi, es transforma aquest any en el castell dels contes màgics i una carrossa de la Ventafocs a l'entrada donarà la benvinguda. Una nova exposició que s'estrena en aquesta 23a edició de la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, on s'hi esperen més de 350 parades i aquest any s'incrementen les casetes de fusta fins a les 140. La Fira de Santa Llúcia de Canyelles tornarà a ser solidària, amb diferents propostes, i no faltaran els espais i reclams habituals de la fira, com la tradicional degustació de l'Escudella, el Parc Noel amb el Pare Noel, el Patge Vivó als Jardins del Castell, l'Arbre dels Desitjos, els Pessebres i les exposicions. Aquest any també s'hi presenta el llibre Canyelles, un poble actiu i ple de vida, que fa un recull de fotografies de la vida quotidiana de Canyelles. La Fira de Santa Llúcia ha entrat a formar part del circuit de mercats de Nadal de l'àrea de comerç a la Diputació de Barcelona i manté la candidatura per convertir-se al mercat europeu del Nadal de cara al 2026. En aquesta 23a edició, el convidat d'honor és l'alcalde de l'Aiòr i l'ambaixador del Nadal, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Les entrades anticipades per accedir al castell dels contes màgics, al Patge Vivó i al Parc Noel ja es poden adquirir a través de la plataforma Entradium. Ens veiem aquest cap de setmana a Canyelles.
I acabem el nostre repàs d'agenda anant fins a les costes del Maresme. L'Oriol també ens ha preparat diverses activitats. Oriol.
Doncs sí, Marina, som-hi. Anem a parlar dels actes d'aquest cap de setmana al Maresme. Mira, aquest cap de setmana és temps d'encesa de llums de Nadal, d'inici de fires i festes de tradicions nadalenques. A totes les poblacions es fa una festa o altra, més o menys gran, amb més o menys gràcia. Per exemple, a Mataró ja hi obren la Fira de Nadal al Bosc Màgic del Tió. També hi ha actes a Argentona, a Palafolls, a Cabrils, a Montgat, a Cabrera, a Premià. Però posarem, per exemple, doncs, dos exemples, perquè clar, no ho podem explicar tot. Fa una horeta, més o menys, aquí a Areny, s'ha començat la festa amb l'entrega de tions als infants nascuts aquests darrer any. I des de fa una mitja horeta la població va recorrent la vila, Riera amunt, per anar encenent la il·luminació. La festa acabarà d'aquí una estona a la part alta. Hauran repartit vi calent, també caldo. I un altre exemple d'encesa de llums de Nadal al Maresme, a Calella, per exemple, es fa demà. Comença a la tarda a les 6, a dos quarts de 6, amb una cerca viva dels capgrossos de la colla de geganters i grellers de Calella. I un cop a la plaça, cap a les 6, es farà la presentació de les activitats de Nadal, Nadal al Cub, que en diuen, i un espectacle infantil, la màgia del Nadal. També hi haurà l'encesa de llums amb la seva pertinent parafernàlia i també un repartiment de caldo calent entre els assistents. Però tenim altres activitats aquí al Maresme aquests propers dies. A Santa Susana, aquest municipi es converteix en el punt de trobada dels amants del motor i del Dakar, perquè aquest cap de setmana el torrentó de Can Gelat i acollirà l'exposició dels vehicles que participaran al Dakar 2026, la cursa considerada com la més dura del món, que se celebra del 3 al 17 de gener pels deserts de l'Aràbia Saudita. Doncs bé, tots els vehicles, i de fet també molts dels participants, dels pilots famosos que porten aquests vehicles, estaran a Santa Susana aquest cap de setmana. Més qüestions nadalenques. El Bosc dels Tions, el Roquimont de Dosrius, un espectacle màgic, ja està obert també aquest cap de setmana. De fet, ho estarà fins al 21 de desembre. Es pot visitar un petit bosquet del Roquimont i poder trobar tants tions reunits com mai s'han vist abans, diu. Estan a dalt dels arbres, sobre les roques, entre bardisses, a la vora del camí. Això a la zona de Dosrius, a la mateixa zona, a l'àrea de Canyamàs, es pot anar a triar un arbre de Nadal a la finca La Soleia, directament de la terra cap a la llar. Es pot triar el que més agradi a tota la plantació i emportar-se'l a casa. I per altra banda, aquest cap de setmana també és temps de festes majors, Sant Andreu, i aquí tenim la festa major de Sant Andreu d'Òrrius i també la de Sant Andreu de Llavaneres, amb diverses activitats programades. Per tant, ja ho veus, Marina, també tenim forces activitats que ja comencen a tenir aquest regustet de Nadal, eh? Molt bon cap de setmana.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem dilluns, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Serà estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Viure...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu. I quan vull parlar, fabrico a raig bombolles d'aigua neu. I tot i el vent i el fred, i aquest temps és que el cor de veus que ens colguen de retrets noves, beure vi, menjar deshores, de curar-me el cap amb mil cançons. Des del blanc del cel m'esponso el gel que em creix a sud dels peus i en un reservat t'escric postals i et llevo en els segells i tot i aquest
sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.